Tornem a ser aquí en aquest resum de l'any 1992 des de Ràdio Maricel, aquestes veus del 1992. Un any molt mogut. Hem començat aquest resum el 25 de juliol, hem començat aquest resum a ple estiu amb els Jocs Olímpics, hem fet una mica de marxa enrere i ara tornem a la tardor. Perquè de fet va ser mogut del tot aquest 92. Va ser mogut a l'estiu, va ser mogut a l'inici d'any i va ser mogut també a la tardor. Perquè si fem ara una mica de marxa enrere en el temps, però no massa, perquè al cap i a la fi fa un mes i una miqueta més, encara no fa ni dos mesos, vàrem encetar el novembre d'una manera veritablement explosiva, com la que segueix.
Per mi el més important que hi ha en un poble és que hi hagi una bona comunicació, una bona entesa. Aleshores, evidentment, aquí s'està plantejant un tema que crispa d'una manera excessiva i desproporcionada, i per tant no farem el pàrquing de fregata i ja està, si no, no es vol, no el fem, ja està. Escolteu una cosa. Voleu callar? Jo crec... Voleu callar? Voleu callar? Sisplau. Voleu callar? Naturalment. Voleu callar? He dit, i ho vull repetir, que valoro per sobre, no d'aquest aparcament, de tots els aparcaments, que en el poble hi hagi bona benentesa i bon ambient, i que per tant no retiraria aquest, els retiraria tots sis, si convingués.
Jordi Serra, en el ple municipal dels pàrquings. Aquesta reacció que va posar punt i final a un tema que, sens dubte, sense cap mena de dubte, ha estat el que més ha fet parlar els sitgetans al llarg d'aquest 1992. Una plataforma antipàrquing de la Fregata va aconseguir reunir prop de 4.000 signatures en contra d'un pàrquing, d'una idea de pàrquing més que d'un projecte de pàrquing. Josep Sales.
El pàrquing de la Fregata no pot mai existir. O sigui, hi ha pàrquings alternatius, com poden ser tots els altres que tenen anomenats, que no diuen mai, a la plataforma no diu mai els pàrquings de Sitges, sinó que endavant els pàrquings de Sitges són necessaris, els necessitem. Però bé, el de l'estació no funciona. És la primera mostra, no funciona. Llavors, no sé si tants pàrquings seran al final una espècie doncs, d'infecció que al final doncs, ho han de derrocar. No sé, però els necessitem pàrquings, d'acord. Els pàrquings sí, el pàrquing de la Fregata de cap mena.
Està més que clar. L'actuació de Jordi Serra en el ple municipal, per alguns, senzillament, va ser una baixada de pantalons. Per uns altres, la millor manera de posar fi a aquella sensació angoixant, veritablement, de sentir tant de gent cridar sobre un projecte, sobre una idea, sobre, en fi, no se sap què, ara passats els mesos, però sobre només el pensament de que hi hagi d'haver alguna cosa relacionada amb un aparcament a la Fregata. Jordi Serra, uns quants dies després d'aquest ple, meditava la seva actuació.
Aleshores, la meva actuació dins del ple, doncs jo vull dir que segurament, no sé si tornaria a prendre exactament la mateixa actitud, perquè aquestes coses, en un moment determinat, les has de prendre sobre la marxa, les decisions. Però jo crec que segurament va ser la millor actitud, per la més racional, potser, però no estic segur que fos la millor. A veure, jo estava tenia en el cap molt present que la convivència ciutadana és molt important i que hi havia en aquells moments un perill de trencament. I segons com s'hagués acabat el ple, aquest perill de trencament s'hauria pogut traduir en un trencament real que hagués durat no sé quant de temps, però segons el que hagués passat hauria pogut durar molt de temps. No?
Senyores i senyors, això és el poder del poble. O almenys, així ho sembla. De tota manera, com que un projecte definit no hi era, les opinions sobre el pàrquing van ser prou diverses, molt diverses. Fins i tot els aparcaments es varen convertir en apartaments per alguna senyora i fins i tot, en definitiva, vàrem sentir de tots colors. Una mostra de tot el que la ràdio va recollir en tot aquest tema és la que escoltem.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Vostè està en favor o en contra del projecte d'aparcament aquí a la Fragata?
En contra, en contra.
Per què?
Perquè ja no serà Sitges. Sitges és preciós així tal com és. No sé què volen fer ni què volen posar, perquè més maco del que pot ser Sitges, no, ho destrossaran.
I si li deixessin l'aparcament tal com està ara, o sigui, amb l'aparcament subterrani i la zona tal com està ara, li semblaria bé o no?
Hi ha molts cotxes, és clar, i no ho sé, però hauria d'haver una altra solució. Per exemple, allà, a la plaça Espanya, aquell pàrquing que hi ha allà, no podríem fer-ho? En altres puestos, n'hi ha molts de puestos que podríem fer-ho i no destrossarien Sitges com allò. Sitges és la punta del passeig tal com està.
Sitges ha patit una febre de pàrquings, com ha patit una febre d'hotels, senzillament. Ha estat l'any dels hotels i després ha estat l'any dels pàrquings, perquè qui s'hi ha posat també, després de molt de temps i de diverses vegades en què la ràdio va parlar d'això, ha sigut el Retiro. El Retiro encapçalat per Mario Parra. Definitivament, el Retiro ha viscut, està vivint, unes obres d'un pàrquing de 3 pisos soterranis. El jardí, qui l'ha vist i qui el veu? Perquè ara ja no existeix. És quelcom que fa pena fins i tot a Mario Parra, però tot amb el temps quedarà com abans.
Doncs em fa molta pena, la veritat és aquesta. Però jo vull dir, hi ha molta gent que està assustada, que no s'assustin. Ja ho he dit sempre, i aquí, tal com parlàvem aquí fora, és un document, la ràdio és un document, que es pot treure en qualsevol moment. La persona que diu una cosa l'ha de complir, i si no la compleix, doncs està quedant molt malament i en ridícul. Crec que la nostra societat no és aquesta, no té que ser d'aquestes, que doni, o sigui, que doni una notícia i després no la faci. Nosaltres pensem fer un jardí tan maco com el que hi ha, bueno, com el que hi havia, o més maco, ja t'ho he dit sempre. I això és una fita que ens hem marcat des del primer moment, i això ho tenim clar. I jo diria també, perquè l'altre dia s'han sentit comentaris de que si el jardí del Retiro... Que
bé,
si el
pàrquing, deus haver sentit de tot, esclar.
Sí, que si el pàrquing, que si el jardí del Retiro, que no hi ha dret... Bueno, doncs jo li diria a aquestes persones que si són socis del Retiro, tenen perfecte dret a criticar. Però que si no són socis del Retiro, no tenen cap dret de criticar, perquè això és una societat privada. I com és una societat privada, doncs nosaltres suposaríem que no faríem un jardí... Anem a suposar que no féssim un jardí, al fin i al cap és privada, no tenen per què criticar. Vull dir, els socis sí que pot criticar, però que no pateixin aquests, tant els que són socis com els que no són socis, que el jardí serà un jardí maco de veritat.
Tant el pàrquing en aquest cas, com el bingo en el cas del patronat, i com qualsevol altra situació que sigui més o menys identificable amb aquestes dues, només ens pot portar al cap una precisió, i és que les societats comencen a patir una manca de recursos evident i han de buscar solucions, sigui quina sigui, per eixugar les seves caixes. Però bé, anem a altres coses, perquè l'Ajuntament va veure aquest inici de novembre molta gent a la seva porta, però també la va veure una miqueta abans, el 22 d'agost, quan una cubana molt modernista, amb Mrs. Deering al capdavant, va fer el pregó de la Festa Major. Per la senyora Deering va ser un honor, no cal que ho digui, perquè va xerrar fins que el cor li va dir prou. a l'hora del pregó, després del pregó, a tota hora. El pregó més inacabable de totes les festes majors que hem viscut fins ara. I Josep Massip, pandonista de la Festa Major de Sitges, un senyor que viu a Barcelona, un sitgetà que viu a Barcelona per aquelles circumstàncies de la vida, però que mai, 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 mai ha deixat de venir a la Festa Major. Fins i tot té una anècdota de quan feia l'Emili.
Recordo que quan feia el servei militar, i parlo de dies, estant a Girona, com que la festa major es comença a viure uns quants dies abans, l'estómac ja et fa mal, ja no saps el que et passa, és una inquietud molt grossa. Doncs el dia no vaig poder venir, vull dir, no havia demanat permís, no vaig poder venir i em vaig tenir que quedar a Girona. Així que eren les dues de la vigília, era tanta la tristesa, que a mi em va sentir les gralles, sentia la catedral i em semblava sentir les gralles. No vaig poder, era un neguit, una cosa estranya el que passava a mi, vaig tenir que anar a veure els majors i em van donar permís.
Li van donar permís per marxar?
No sols que em van donar permís, que per això me'n recordo molt, que llavors no hi havia gens d'oli, perquè parlo
de molts anys enrere,
de l'any 46, i vaig venir a casa amb una garrafa de 15 litres d'oli per passar la festa major, que va ser com si hagués portat bon mort.
Qualsevol cosa.
Vaig arribar a la nit i encara vaig poder...
I de pandonista a pandonista, Josep Massip, el de la festa major, i Mercè Villar, la pandonista de Santa Tecla. Una circumstància personal que tots també coneixem prou bé fa que aquesta Santa Tecla sigui especial per la seva pandonista.
Pues maco, en aquestes circumstàncies m'agrada, bueno, sempre m'havia entusiasmat, però ara pues la cosa és diferent, però m'agrada tot.
I de Santa Tecla hi seguim, perquè Mercè Villar, una de les seves protagonistes, però l'altra protagonista, i tothom ho va celebrar també, i el Saló de Plens de l'Ajuntament es va omplir de gom a gom per homenatjar a Rafael Casanova, que a part de cronista oficial és ja fill predilecte de Sitges.
Senyors, és difícil en aquests moments trobar les paraules que es fes la meva satisfacció pel gran honor de ser nomenat fill predilecte de Sitges. Puc asseverar que mai havia somiat que arribaria aquest jorn. Des d'ara, en el fons del meu cor, se hi alberga l'emocionat agraïment a la Corporació Municipal que presideix la vall de Jordi Serra, com així també a tots vostès, senyores i senyors, per la seva assistència a aquest acte. Visca Sitges i moltes gràcies.
I dels personatges de la Festa Major, els tenim a tots, a gairebé tots, però aquest 1992 ens n'ha deixat un de ben emblemàtic. La ràdio va ser temps, així ens agrada també, i tornem a parlar de la ràdio com a document. Francesc Suárez ens deixava quan mancava un mes, encara no, per acabar el 1992. La seva imatge va indissolublement lligada a la de la Moixiganga, una Moixiganga que, com la resta de balls de l'agrupació, esperava cada any la vigília de la Festa Major al portal de casa seva.
Dino a fora, un porxe que hi ha, que l'havíem vist, i allà em poso, i hasta l'hora que ja, quan sortirem en portaret, ja entreuen a fora, i em posen allà al carrer, amb un puesto de la sombra.
L'espera, la Moixiganga, senyor Suárez?
Espero tot, espero tots els balls, tots. Tots que venen, em fan plorar.
I és un sentiment veritablement tot maco, sentit. Parlàvem abans també i em comentava vostè el sentit religiós. Vostè és un home religiós?
Sí.
Per un home religiós que va amb una colla de persones que també formen amb ell el ball, es comparteix aquest sentiment o no?
Jo no.
Quan vostè era el cap de colla, que vostè m'ha dit, doncs...
Jo sí que en cap de colla no havia trobat mai ningú que no digués que no era religiós, ni regalava, no ho deixava de regalar. Si ho tenien, ho deien per ells mateixos. Però vull dir que jo, tots, ho fèiem tota una.
Creu que aquest sentiment... Francesc Suárez, la Moixiganga, per molts també, però amb bons continuadors, sens dubte. I hem d'acabar perquè dos personatges de cartró varen passejar-se també pels carrers de Sitges durant la Festa Major. Tot sigui dit, una amb més sort que l'altra, perquè Enric Morera no va acabar d'aguantar la festa major. Potser deuria ser massa. Rossinyol sí que va tenir una miqueta més de sort. En tot cas, aquesta alegria que passa de l'Enric Morera per les gralles ens portarà cap a les festes modernistes. I les festes modernistes tenen un manifest, tenen un jurament, tenen moltes coses. Ens estem situant també al capdavall del 1992. I tenen un nom, d'entre molts noms, i a part de Santiago Rossinyol, evidentment. Aquest nom és el de Gonçal Sobré, l'autor d'un manifest modernista en què, a part de moltes altres coses, es convida els sitgetans a que participin d'un dia molt especial, un dia en què tots els artistes del món puguin venir a Sitges i nosaltres, com a bons anfitrions, els donem tot allò que puguem. Gonçal Sobré.
Oferint a tots els artistes del món, primer de tot, el propi llit. Per tant, cap sitgetà dormirà aquesta nit en el seu llit, que cedirà a un artista. Tot sitgetà dormirà a terra, a la catifa, al divà o anirà de burilla. Començant pel senyor alcalde, fins a aquell pobret que demana caritat sota el pont de Can Perico. A més, els hi oferiré tota classe de regals i afalacs, rams de flors, botelles d'aigua de colònia, platets de ceràmica sitgetana, vi de malvasia, vaixelles, cristaleries, caramels, xocolata desfeta amb melindres, i faré tota classe d'excentricitats. Així, quan porti el meu gos a fer caca cada dia pels carrers de Sitges, en comptes de collar, el lligaré amb llangonisses. Heus aquí, a continuació...
Heus aquí tot un programa, tot un programa. Els gossos amb llangonisses. Amics meus, encara ens queda molt per veure en aquest 1993. No sé si hi varen ser a jurar, però pels qui no hi varen ser, si volen intentar-ho ara, no sé si hi ha diploma o no hi ha diploma en aquest cas, però si ho volen intentar, jurin.
Jo!
Sitgetà o sitgetana?
Lliurement vull expressar la meva voluntat de seguir practicant els postulats d'obertura, innovació, imaginació, llibertat, integració i generositat que Santiago Rossinyol portar i practicar a Sitges. I per tant, juro o prometo restar fidel a l'esperit del modernisme, aportant per amor a l'art tot allò que estigui al meu abast per fer possible la celebració a Sitges de 24 hores d'agraïment a tots els artistes del món per la seva permanent i desinteressada entrega i participació a la millora de la convivència humana.
Doncs així es va jurar. Així es va jurar en un dia plenament, plenament assolellat d'aquest mes de desembre. Però, en fi, escolteu, què en sabem de Rossinyol? Potser sí que Rossinyol va ser el primer turista i amb ell no explicaria moltes de les coses que ara expliquem, però al cap i a la fi, si sortim amb la ràdio al carrer, què en saben els sitgetans de Rossinyol? Parem orella.
Bona tarda.
Hola.
D'on eres, Santiago Rossinyol?
No ho sé.
I saps a què es dedicava?
No.
De què vivia?
No.
I tu què saps, d'on era?
Home, jo no sé d'on era. Sé que era un bohemio. Que pintava, bueno, però no sé res més. Francament, no ho sé.
Saps quina era la seva casa estudi?
Penso que era aquí el Cau Ferrat. Això també ho sé. Ara, de fet, no sé res més d'ell. No sé d'on era, sé que era català, però no sé d'on era.
Vostè sap d'on era Santiago Rossinyol?
No estic molt segura, em sembla que no sé, d'aquí Sitges, potser.
I sap a què es dedicava? De què vivia?
No.
Sap quina era la seva casa estudi?
Sí.
Quina?
Aquí al museu... on sé, a Can... Can Ferrat.
Can Ferrat, sí, sí. Moltes gràcies. Vostè sap d'on era Santiago Rusiñol?
No.
Vostè sabe de dónde era Santiago Rusiñol?
Bueno, en este momento se me escapa la ESO, pero sé que trabajó en Aranjuez, aquí, por supuesto. Ahora, el nacimiento en este momento, pues no lo sé.
¿Sabe de qué vivía, a qué se dedicaba?
Sí, era un buen pintor, en fin, pues...
¿Y sabe cuál era su casa, estudio, aquí en
Sí, allá en el Racó me parece que tenía un estudio, creo que sí. Y luego, bueno, esta calle de aquí al lado se la han dedicado a él, supongo.
Hola. Escolta, ¿tú saps d'on era en Santiago Rusiñol?
No.
No saps d'on era, però saps qui era?
Tampoc.
No saps a què es dedicava? No et sona per a res aquest senyor?
Sí.
De què? Potser l'has donat a classe o t'han parlat d'ella?
Sí, això sí.
Que saps quina casa tenia aquí, Sitges?
No.
El Cau Ferrat, te sona?
Sí.
De què?
De...
Ai, senyor, tots plegats, que hem d'anar una mica a col·legi encara, perquè doncs, hi ha moltes de les coses que encara no funcionen. Ja ens hem estalviat que escoltessin una altra vegada, però vàrem escoltar el seu dia, aquella persona que, per exemple, deia que participava en les festes modernistes que es feien cada any, que li agrada molt baixar al poble per veure-les, o que Rusiñol és allà al passeig, a davant d'unes palmeres, amb una paleta a la mà, o etcètera, etcètera, etcètera. Festes modernistes, en fi, festa. Qui va estar de festa aquest any també, celebrant el seu 25è aniversari, va ser el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges. Unes llargues peregrinacions del poble al Gran Sitges que es veien per entre la foscor de les nits del mes d'octubre. Joan Lluís Goes ho deixa, definitivament, ho deixa, sí. Sí, ho va dir, ho va repetir, ho va tornar a dir i ho va tornar a repetir. I a Mònica Gallardo també li va dir.
Però malgrat tot, malgrat això que és realment ingrat, tancar les comptes d'un festival absolutament pobre, com és el Festival de Sitges, i d'això m'agradaria que tothom fos conscient, malgrat tot, el balanç és molt bo, molt positiu, i jo he tingut una sèrie de vivències durant aquest festival que, bueno, que ja no me les traurà mai ningú, he conegut una gent realment meravellosa, he tingut l'oportunitat i el privilegi de treballar amb uns professionals abocats meravellosos, he tingut la sort de veure fet el somni de tenir una nova sala, de dotar-la amb tot el millor per veure i sentir cinema. En fi, jo me'n vaig molt content, de veritat t'ho dic. Em queda, lògicament, aquell neguit de no veure el rodó de tot. També sé que veure el rodó de tot és certament impossible, és molt difícil, però el balanç final, forçosament, si no, jo no sóc cap persona ingrata, té que ser positiu.
Trista i sola. Sola se queda l'ermita, diu. Però hi ha continuador, Joan Lluís Goes? Si no hi ha continuador, el seu segon de bord, que és Àlex Gorina, li deia això a la cerimònia de cloenda del festival.
Joan Lluís, només volíem dir-te, ara que es clou aquesta etapa de les nostres vides, que aquests 10 anys han estat el treball més intens que hem conegut i ha estat viscut intensament. 10 anys que han forjat un equip d'autèntics amics, i això ens caracteritza especialment. Hem donat el millor de nosaltres al Festival de Sitges. Ha estat sovint molt dur, però també ha estat fantàstic. L'únic que desitgem en aquest moment és haver correspost a la confiança que sempre vas dipositar en nosaltres. Moltes gràcies, Joan Lluís, perquè treballar amb tu ha estat no només un orgull, sobretot un privilegi. Joan Lluís, tot l'equip és a la sala, de part de tots.
Aquest sí que ha estat de pel·lícula, aquest sí que ha estat de pel·lícula. Però hi ha moltes maneres de fer festa. Amics oients, hi ha moltes maneres. Els dragons no vindran més, perquè la lliga de futbol americà s'ha acabat. Aquest any no podem dir que els hi hagi anat massa bé, perquè em sembla que van quedar els últims o una cosa així. Ara, de festa, en saben força.
Dragon, yeah, boy, man. Are you?
va bien.
Me gusta Catalonia.
Yes.
Me gusta Sitges, pero más importante, me gusta Hotel Surbur y la familia de Matas.
Entesos, entesos, t'has explicat molt bé, t'has explicat molt bé. La festa dels dragons, aquest any passat 1992. No veurem cap més, home, no se sap mai això, però de veritat que eren uns personatges que es feien veure. Això està més que clar. Qui també va estar de festa va ser la ciutat de Luchon, a l'altra banda, la reina dels Pirineus, que per desè any consecutiu s'agermanaven Sitges i això bé mereixia una entrevista entre els dos alcaldes, entre Jordi Serra i Jan Perafit. El senyor Perafit, veient ja que el mercat europeu és una cosa que tenim a sobre, ja ho comentava en el seu dia.
Le marché de l'Europe va être indispensable dans le marché de l'Europe de parler la langue catalane, espagnole et la langue française. C'est obligatoire. Mm-hmm. Donc, par conséquent, ce qui nous intéresse, c'est de mettre en commun, en même temps nos enfants français et nos enfants espagnols, de les mettre ensemble et très souvent pour qu'ils se rencontrent. Et peut-être, pourquoi pas, quelquefois, peut-être à marier.
À marier.
Notre grande...
Selon les parents.
Oui.
Tu m'avais dit que le premier mariage...
Oui, on fera ensemble.
Entre un fill de Luchon ou un garçon de Luchon et un fill de Sitges ou l'inrevés, toi et moi, nous serons les parrains.
Les parrains.
Ouais. Estaven comentant...
Et nous ferons le mariage ensemble.
D'acord, ensemble.
Estaven comentant el fet de que després de tota aquesta relació, si algun dia es produeix el que una noia de Sitges amb un noi de Luchon o una noia de Luchon amb un noi de Sitges es casin, doncs que els alcaldes respectius serien els padrins, en aquest cas, del casament. Senyor Serra...
Luchon, una ciutat molt maca, la ciutat que fa la cavalcada de les flors, la festa de les flors. Abans de fer una pausa, una salutació, però no una salutació qualsevol, una salutació del qui es feu popular i el qui és popular encara per als seus Buenos Días España.
Buenos Días España, amigos oyentes de esta emisora entrañable de Sitges, les habla Luis del Olmo. Estoy feliz por muchos motivos, porque se han acordado de mí para pregonar la fiesta de la vendimia y porque después de pasar esta noche y asomarme a la ventana de esa joya de hotel, el Gran Sitges, me estoy planteando el comprar, si hay posibilidad económica y si encuentro un buen solar o un buen apartamento, residir aquí al menos los fines de semana, cosa que haría feliz no solamente a mi mujer, que le tiene enamorada a Sitges, sino también a mí.